que estem escoltant es diu Índigo i és del cantant i compositor i autor d'aquestes declaracions Camilo, qui fa només unes horetes anuncia que farà gira per Espanya l'estiu del 2024.
Excel·lent. Compte, això, eh?
A veure on va.
De moment, el que sabem és que aquesta gira el portarà a fer un total de 13 concerts a les principals ciutats d'Espanya. De moment sabem que anirà a Madrid, aquí, a Barcelona i a Sevilla. Què us sembla? Està bé.
Molt bé.
Tenerife de moment no el tenim,
sí. Tenerife no, eh?
Aniríeu a un concert d'ell o no?
No.
Jo no.
No? Jo sí, eh?
Jo també.
Sí que sí.
Jo no pagaria.
Fa bona pinta, eh?
Però pagant o sí, no, si et conviden?
Però depèn del preu, també, clar.
Aviam.
120 euros. No.
Cada vegada són més cars els concerts, eh?
La
jo pagaria per Bryan Adams i...
Bryan Adams.
Sí, i Marlon en el seu moment. Sí.
En el seu moment, ara ja no, no?
Poca petita, eh, Marlon?
L'estem començant a obrir, poc a poc.
M'estan caient comentaris crítics ara mateix a través del WhatsApp per dir que m'agrada Camilo, eh?
Sí?
Hi ha un hate important, aquesta.
Bueno, doncs, probablement estigui d'acord.
Digue-li que no refereixes a Camilo VI.
No, no,
no, no, no, Camilo, que és el nom, és a dir, li diuen així, però realment es diu Juan no sé què.
És com els futbolistes, no?
Sí, exacte.
És un nom raríssim.
Exacte.
Un nom artístic, tries.
Mira.
Llavors, dèiem que el portarà a actuar a principals ciutats d'Espanya com Madrid, Barcelona i Sevilla i que aquests concerts es faran entre el 13 de juny i el 21 de juliol.
Amb tot el calor.
A més, atenció, perquè segons ha dit el propi Camilo, no descarta que pròximament s'anunciïn noves dates que completin la gira.
Ep.
Per tant...
Atents.
Sí.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, Déu-n'hi-do. Li va bé, a Camilo, li va molt bé. Llavors, per acabar, un parell de cosetes. La primera, que les entrades, per si us interessen, estaran a la venda demà, 9 de novembre, a les 10 del matí, a Ticketmaster. Veurem el preu, Pol Correa.
Les veurem.
I la segona, corregeix-me, Pol, que tu domines de música. Recordar-vos que aquest cap de setmana, crec que va ser, Camilo va guanyar los 40 Music Awards Santander.
Correcte.
Va ser aquest cap de setmana, eh?
Correcte.
Doncs va guanyar com a millor artista la categoria global llatina. Per tant...
Poca broma, eh?
Palabras mayores.
Sí.
Premi certament polèmic.
Sí?
Sí, per què?
Jo crec que el millor Camilo va ser fa uns anys i que potser ara hi ha una nova fornada d'artistes que aquest any hagués estat millor, no?, donar-li un premi, però bueno, l'opinió personal.
I quants anys té aquest...
Home, ja té una edat, és pare.
Sí.
Clar,
sí,
no? Pot ser pare jove.
Ja, no sabeu que hi ha el Camilo espanyol,
29.
No?
29, perdona, 29 és jove.
29 anys té, Camilo. Em pensava que tenia una miqueta més, eh?
Sí. Un bigoti frondós, ja.
Sí. Parlant de bigotis,
de Salvador Dalí, eh?
Exacte. Aquí a Catalunya tenim un cantant que va venir la temporada passada en aquest programa, que es diu Litus.
Ah, sí, tant, el de Leitmotiv.
És clavat.
Sí, el de Leitmotiv.
Sí, senyor.
És el Camilo català.
Boníssim,
aquí. Sí, està molt bé. Està molt bé. Per tant, sigui com sigui, ens agradi o no, bon moment professional per Camilo. A mi sí que m'agrada la música que fa. No aniria a un concert, però m'agrada. Així que avui acabarem, com hem començat la notícia, amb aquest Índigo, que en som la col·laboració especial de la seva dona, crec que és, o parella, diguem parella, Eva Luna.
Està bé. Núria, demà mirem entrades i decideixes.
Prefereixo anar a un restaurant.
No t'anticipis.
Ja volen anar a veure Marlon.
Vinga, va, acabem amb Camilo, anem a publicitat i de seguida l'entrevista.
Tiemblo como un flan para ser contigo, ya tengo mil plans, pedacito mío, mi cabe con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y yeah. Quiero tenerte muy cerca de mí, pegados como con pegante. Voy a comprarte unas gafas de sol, porque el futuro se ve brillante. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Ahora sé si jugar la lotería, la falta que me hacía.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic
tot
és el primer que
crida, clar, no?
Clar. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio il·lustrada.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. No només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a un país més pròsper i igualitari. Tenim més de 500 milions de viatgers a l'any per tot l'Estat i 16.000 empleats que treballen per garantir el millor servei, puntualitat, seguretat i confort.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
explicàvem aquest matí, el Parlament de Catalunya ha celebrat aquest dimarts en un ple monogràfic sobre la seguretat a Catalunya i, aprofitant la vinentesa, sindicats de Mossos d'Esquadra s'han manifestat a les portes del Parlament per demanar millores laborals i un canvi de rumb a les polítiques que està duent a terme el Departament d'Interior que lidera el conseller Joan Ignasi Elena. Per conèixer, doncs, la realitat dels Mossos d'Esquadra i per valorar aquest debat sobre seguretat, hem convidat avui a la senyora Imma Viudes, portaveu del Sindicat Autònom de Policia, el FEPOL. Senyora Viudes, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
Hola, bon dia.
Senyora Viudes, amb quina sensació van marxar ahir un cop va acabar el ple sobre seguretat?
Doncs amb la sensació que teníem quan vam arribar, que és de desafecció, no? I de que aquestes polítiques que ens han anat imposant el departament, al final, a poc ens han estat afeblint, de manera que nosaltres considerem que estem pitjor que mai, o pitjor que els últims temps, segur, segur.
En què es tradueixen aquestes polítiques?
Doncs, miri, nosaltres el que denunciem, bàsicament, és una manca de suport en l'àmbit polític, no? I la manca de projecte i de diàleg que té aquest departament. Que de cara a la galeria sí que anuncia, no?, amb la boca gran, doncs, que tenim més promocions que mai, que comprem vehicles, però en realitat després ens trobem que la gestió operativa del cos té molts problemes. Mm. Ens estem trobant que tenim molts problemes amb el nostre dia a dia, no? I a banda d'això, doncs, ens estem trobant també que hi ha polítiques doncs, de deixar-nos una mica, com li diria, arraconats, no? Tenim, per exemple, la pèrdua de confiança dels nostres companys i companyes en els serveis jurídics d'aquest departament, perquè ens hem trobat en situacions on els companys que es troben al carrer, que han de complir ordres, doncs pateixen un abandonament o una manca de suport per part dels seus serveis jurídics. I a vegades hem de fer, per l'exercici de la nostra feina, doncs, tasques que poden acabar, doncs, amb una denúncia, i ens trobem, doncs, que el departament ha anat debilitant aquests serveis jurídics, no? Per posar-li un exemple, eh? Uh-huh. Tot això, al final, genera una sensació de desafecció dins del cos, que al final, doncs, es trasllada també al carrer, com vam veure ahir. I a banda d'això, també estem denunciant que el departament està, doncs, negociant millores retributives amb altres cossos especials del departament, com poden ser els bombers, però, en canvi, nosaltres suposem que pel número de gens que som, el cost que pot tenir, doncs, ens deixen més de costat amb aquestes demandes retributives i cada cop estem perdent més poder adquisitiu respecte al cost de la vida, no? Mm-hmm.
De seguida ho desgranem tot plegat, començant per aquesta seguretat jurídica a la que feia al·lusió la senyora Viudes abans, però entenc que no els van convèncer gens, el discurs que va fer ahir el conseller Elena.
Doncs no, perquè és el mateix de sempre. I al final el que necessitem és doncs que no hi hagi una defensa. A vegades no sentim amb la boca petita per no molestar segons qui, no? Sinó que aquesta defensa es tradueix en fets. Sí. En fets. I una manera, com li deia, de traduir-ho és, doncs, enfortint, per exemple, serveis jurídics al departament, cosa que no ha fet.
Abans ho deia,
tot just al contrari.
Mm-hmm. Abans ho deia, que a banda d'aquest ple monogràfic es va aprofitar la vinentesa perquè sindicats dels Mossos d'Esquadra es manifestessin a les portes del Parlament. Vam poder escoltar fins i tot algun insult que li arribava al conseller Elena. Entén aquests insults cap al conseller?
Home, nosaltres no defensarem les males formes enlloc, evidentment, eh? Entenem el sentiment d'emprenyament, de calentament que pot haver, però no, evidentment, ningú ha de defensar una mala paraula cap a ningú. El que passa és que la gent, com li deia, no, està molt cremada, la gent es sent deslegitimitzada al carrer, sent que aquest departament no li dona eines. Li donaré un exemple. Ens estem trobant que cada cop la gent està més agressiva, tenim situacions de major agressivitat als carrers, i els companys i companyes que estan, doncs, patrullant en el seu dia a dia no tenen eines per fer front a aquestes situacions. Pensi que nosaltres només disposem d'una defensa, el que se'n diria la porra, no? I ja directament l'arma de foc, però necessitem eines intermèdies perquè l'agressivitat, l'escenari que tenim al carrer és molt més violent. Llavors tot això s'ha de traduir en més eines pels agents i no en tenim. I quan les hem sol·licitat, ens les han denegat. O sigui, directament ens han dit que la gent que ha de patrullar no necessita eines com, per exemple, li diria l'esprai de defensa, no? L'esprai clàssic que poden portar els vigilants de seguretat, doncs nosaltres no el podem portar. Llavors, després hem de veure situacions al carrer on ja, doncs, cos a cos, no? Ens hem d'acabar amb el cos a cos amb una persona, quan aquestes situacions es podrien evitar, hi ha imatges també es podrien evitar, lesions que es podrien evitar. Tot això, evidentment, al final, qui ho paga és el company que està al carrer.
Ara em parlava de major agressivitat als carrers que es van trobar en els Mossos d'Esquadra darrerament. Quina explicació hi donen a tot plegat?
Home, nosaltres des de l'àmbit creiem que no té una explicació purament policial, no? Això aquí hauríem d'entrar ja en un debat més en l'àmbit sociològic o antropològic, no? Però evidentment, creiem que tot el que ens està passant a nosaltres, aquest escenari de desafecció, també es pot traduir amb la ciutadania, amb les dificultats que pugui estar passant, però també, sobretot, creiem que hi ha una manca de suport per part d'aquests actors polítics, no? Que se'ns ha una mica desautoritzat, o quan ha hagut incidents greus al carrer, hem vist els incidents d'aquestes últimes setmanes amb algunes festes majors, no? Amb gent absolutament violenta, cremant contenidors, pujant-se sobre una furgoneta policial. Si després això no té una resposta jurídica contundent o no té una resposta política també contundent, estem enviant un missatge que tot s'hi val. Llavors, hi ha un sector, que evidentment no podem dir que tothom és així, ni molt menys, no? És un sector reduït, però hi ha un sector que pensa que, doncs, que agredir un policia surt gratis. I a banda d'això, això genera al final una situació que es permet tot, que no hi ha una condemna ferma i sense pal·liatius, doncs, de qui ens representa políticament i, sobretot del departament, no? Perquè sí que és veritat que hem sentit algunes condemnes, però molt tèbies en general, doncs tot això acaba traduint-se amb les imatges que veiem. I això no només passa a Catalunya, ja ho sabem, que passa a la resta de l'estat espanyol, però aquí a Catalunya ho estem patint especialment.
Abans em parlava de que demanen aquesta seguretat jurídica també per als agents dels Mossos d'Esquadra. Ara mateix no els defensa el Departament d'Interior si es dona el cas d'un judici, per exemple?
Hem tingut problemes amb la defensa jurídica quan qui agredia la policia defensava segons quins interessos polítics, no? Miri, li donaré un exemple, i és que qui dirigia el servei jurídic del Departament d'Interior ara està treballant pel nostre sindicat, perquè se'l va arraconar de tal manera en l'àmbit laboral que va decidir que l'única manera de defensar els Mossos i Mosses era venint al nostre sindicat a treballar. Vull dir, per posar-li un exemple, que aquest senyor era el responsable d'assumptes penals del Departament d'Interior, ara s'ha incorporat al nostre servei jurídic perquè se la reconeixia laboralment. Són polítiques que potser no es veuen de cara a la galeria, però que nosaltres, evidentment, que estem en primera línia, ho veiem, no? S'està fent una política, doncs, d'abandonament en l'àmbit d'assistir jurídicament a les persones que tenen problemes al carrer. De tal manera que també s'ha imposat una certa política de la por. I els companys i companyes, a vegades, segons a quines actuacions en les quals han d'actuar seguint, obeint ordres, diuen, home, jo potser m'ho hauré de pensar dues vegades, això. Perquè si jo per seguir directrius estrictament operatives, que m'està donant un comandament, estrictament legals, després vaig a veure en quines situacions denunciat o denunciada, i que després no tinc el suport del departament, home, tot això genera molta por, i el que no pot la policia és, quan està treballant en l'àmbit de la legitimitat, tenir por. Miri, un altre exemple. Per què no podem tenir tots els Mossos i Mosses portar càmeres unipersonals per treballar? No hem de tenir por de gravar una imatge. Avui dia, amb el context que tenim social, tothom està acostumat, penso, a veure càmeres arreu, no? Llavors, si una persona que està patrullant té un incident i li diu a la persona que té davant, miri, que sàpiga que l'estic gravant, segurament provocarem que aquesta persona, que sigui violenta, s'ho pensarà dues vegades abans de tatuar, no? I a més, tindrem una actuació gravada per si hi ha qualsevol denúncia, tant la persona que estava a l'actuació com el policia, doncs tenen seguretat jurídica de saber que allò està gravat. Això que creiem que hauria de ser totalment normal, per exemple, el departament no li dona suport. No tenim encara càmeres personals per tothom. Llavors, doncs, són situacions que, com li dic, estem reivindicant.
Demanant, a part d'aquesta qüestió de seguretat jurídica, millores salarials, com han anat les darreres converses que han mantingut amb el departament per millorar aquesta qüestió?
Doncs nul·les. Nul·les. Vull dir, no hi ha diàleg. Amb l'àmbit retributiu, que era el que li estava comentant abans, les negociacions no han donat fruit. Tot el que hem reivindicat ha quedat amb res. Ha quedat amb... en saco roto, com es diu. I en l'àmbit de sol·licitar, per exemple, aquestes eines, doncs se'ns ha dit directament que no hi havia voluntat de que els agents que estaven en el dia a dia fent tasques de seguretat ciutadana tinguessin aquestes eines. Per tant, doncs, en aquest sentit no hi ha cap projecte.
Si parlem de l'organigrama del cos, deixi'm preguntar-li també, senyora Viudes, com s'han notat els canvis a la cúpula dels Mossos que va introduir el conseller Joan Ignasi Elena?
Quins canvis? Per què hem patit tants canvis? Al final crec que som, em perdonarà, però un cos policial necessita estabilitat i els últims anys hem tingut 3 canvis de lideratge i sempre en polèmica. Sempre han sigut canvis polèmics. No s'havia vist mai que un canvi de...
Quan em parla de polèmica, senyora Viudes, perdoni, quan em parla de polèmica, m'està parlant de polèmica dins el cos o de polèmica fora del cos?
Polèmica dins i fora del cos, perquè realment tot ha transcendit els mitjans de comunicació, no? Vull dir, sempre que ha hagut un canvi de comandament, un canvi, sempre ha sortit a premsa, ens hem preguntat per què d'aquest canvi, perquè hi ha hagut canvis que no s'han entès. Tot això, al final, acabes pensant que ha obeït, en algun cas, no? Ha obeït a directrius més polítiques que no pas operatives. És el que li comentava abans, no? I clar, tot això genera molta inestabilitat. La policia necessita un lideratge ferm, un lideratge sòlid i que es pugui desenvolupar un projecte a llarg termini. No podem anar fent canvis tota l'estona. Ara ha hagut la negociació del decret d'estructura del cos, no? Que farà un canvi en tot el model operatiu i aquesta nova estructura del cos no té res a veure, no, amb el que nosaltres plantejaríem de base, que és que necessitem un model territorial. No sé si m'explico. Aquest decret d'estructura reforça moltes figures, com per exemple la del director general de la policia, no? Que l'estructura associada a aquesta figura es multiplica. Però, en canvi, amb la part operativa, amb la part territorial, doncs no tenim un reforç necessari, que és el que nosaltres veiem que necessita el cos de Mossos d'Esquadra. Tot això s'ha negociat de manera unilateral, és a dir, no s'ha negociat, no s'ha consensuat amb la part social. Nosaltres, que estem amb el dia a dia veient el que passa a les comissaries, doncs podem donar una bona fotografia del que necessita el cos, però en canvi no s'ha negociat ni s'ha dialogat res amb nosaltres.
Una altra de les coses que es van garantir va ser, com sap, aquesta reserva del 40% de places per dones per impulsar la feminització del cos. Com ho veuen això des del Sindicat Autònom de Policia?
Doncs miri, nosaltres el que veiem és que s'ha de complir el que diu la legalitat, diguéssim, vigent. I tot això, aquestes mesures d'acceleradores, no?, perquè hi hagi una perspectiva de gènere al cos i perquè hi hagi un 40-60, tot això ve del Consell d'Europa, ve de legislació vigent, i per tant nosaltres en cap cas qüestionarem el que diu la legislació. El que diuen els experts i expertes és que perquè hi hagi paritat al cos de Mossos d'Esquadra, sense mesures acceleradores, doncs haguessin trigat, em sembla que van dir una xifra de 180 anys en poder obtenir la paritat del 40-60, i era impossible amb les mesures que hi havia en aquell moment. Per això es va signar el Pla d'Igualtat. S'ha parlat molt d'aquest 40%, i ja veurem què passa amb aquest 40%, si realment s'ha d'aplicar o no s'ha d'aplicar, perquè hi ha alguns casos que si ja tenim dones, si tot això provoca un efecte crida, no farà falta fer cap reserva. La idea de tot això és que hi hagi un efecte crida i que les dones diguin, jo també puc ser policia, que hem de canviar el model policial perquè sigui paritari, no? Però en qualsevol cas nosaltres no hem de qüestionar el que digui la legislació, no? En qualsevol cas és el que pensem nosaltres. Però sí que hem defensat aferrissadament que havia d'haver un pla d'igualtat pel cos de Mossos d'Esquadra.
Deixem parlar d'unes quantes dades, perquè avui, per exemple, el diari Ara publica algunes dades sobre delinqüència a Catalunya. De gener a octubre d'aquest any s'han comès 453.000 delictes, un 4% més que el 2019. La pujada, diu el rotatiu, es deu principalment a un augment de les estafes, sobretot online, que s'han doblat respecte a dades abans de la pandèmia. I ahir el conseller Elena va dir que Catalunya, però, tot i aquestes dades, és un país segur. Des del sindicat ho veieu igual? Amb aquestes dades a la mà, o creieu que hi ha un problema de seguretat a Catalunya?
És un debat que sempre està tot sobre la taula, no? I és evident que nosaltres, la sensació, la percepció que hi ha a les comissaries és que, evidentment, la inseguretat ha pujat. O sigui, això és innegable. El que passa és que de què ens serveix obtenir cada cop més agents, no? Que sembla que estiguem sempre doncs, defensant, que sí que defensem, evidentment, que hi hagi un augment d'efectius, com no pot ser d'una altra manera, és necessari, però si després tenim les unitats d'investigació, per exemple, abandonades, per molts delictes que es cometin, si no tenim eines per poder-hi fer-hi front a la investigació i, per tant, a la resolució de tots aquests aquestes denúncies, doncs, què és el que aconseguirem? Pensi que tot això no es diu habitualment, però quan a l'última convocatòria on es demanaven agents per especialitzar-se en investigació, un gran nombre de places van quedar desertes. La gent no vol anar a investigar delictes. I això ens hauríem de preguntar si és una especialitat, com pot ser que un mosso no vulgui anar a investigar delictes? Doncs perquè tenim l'especialitat abandonada, que és un d'aquestes coses que hem anat denunciant al llarg de l'any i que, com li dic, no? que denoten com estem de malament, per molt que es digui que amb la boca gran que els Mossos estan la mar de bé. Doncs no ho estem.
Precisament.
Tenim les unitats d'investigació abandonades.
Precisament, per evitar aquesta inseguretat de la que em parlava, la coordinació amb altres cossos, com el de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per exemple, és efectiva? Va bé? És a dir, s'està fent bé?
Doncs sí, ha millorat molt. Ha millorat molt en els últims anys amb la resta de forces i cossos de seguretat. I prova d'això són la gran quantitat, no, de dispositius que veiem als mitjans de comunicació respecte doncs, a investigació criminal i altres actors que queden resoltos. Ho hauran vist, no?, que sempre fem dispositius tant en Guàrdia Urbana com en Policia Nacional i sí que és veritat que la coordinació ha millorat molt els últims anys.
Si parlem de Barcelona, aquests dies hem vist les imatges des dels mitjans de comunicació d'uns lladres atracant un noi pel mètode Matallaó. Cada cop són més perillosos els lladres? S'estan especialitzant més en mètodes més violents?
El que ens vam trobar després de la pandèmia era que els delictes estaven... O sigui, eren molt més violents, no? Abans, pel que podia haver estat un furt comú en distracció, doncs ara no dubtaven en utilitzar més la violència. I això ens ho hem trobat, doncs, li dic, després de la pandèmia. Al principi, l'explicació que es donava era que, com que hi havia menys persones a la via pública, havien, com dient, d'acertar més el tir, no? Havien de fer més diana, és a dir, no tinc tantes possibilitats d'intentar fer un furt, per tant, si tinc aquesta persona, haig d'anar per ella, no? I si l'haig de llançar a terra, la llenço. Ara, quina explicació pot tenir? Doncs seguim amb la qüestió de l'ordenament jurídic. Potser la llei, tot i que ara ja castiga més els multireincidents, potser encara és més laxa. Però bé, no sóc jo la que haig de donar resposta a això, però potser ens hauríem de qüestionar. Perquè, a més, la sensació de frustració dels companys i companyes quan aconsegueixen resoldre un delicte d'aquestes característiques i després veuen que queden en llibertat aquestes persones, doncs, evidentment, això genera també doncs, molt de sensis per part dels nostres companys.
Està d'acord, però, amb el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, per exemple, que va dir que la capital catalana s'està estenent la cultura de la navalla?
En certa manera... Bueno, crec que les paraules potser no haurien d'haver estat aquestes perquè generen potser més alarma social, però sí que és cert i és innegable que ara molta més gent surt amb navalla. I això també ens ha fet a nosaltres reaccionar, no?, i activar doncs, aquest dispositiu que es diu DAGA, que el que fa una mica és, en l'àmbit preventiu, intentar detectar i fer una mica de filtratge d'on hi ha aquesta arma blanca, sobretot doncs, en l'àmbit nocturn. No s'ha de generar alarma social, però sí que és veritat, és una realitat innegable que hi ha més armes blanques al carrer.
Deixem fer-li dues preguntes més. La primera, des dels sindicats vau criticar també el simulacre d'atemptat terrorista que es va fer ara fa una setmana a l'estació de Sants de Barcelona. Per què aquella crítica? No es va fer bé el simulacre? Què va fallar? I un simulacre així serveix en el risc actual en el que estem a una ciutat com Barcelona, en aquest nivell 4?
Doncs vam criticar que el simulacre era una qüestió molt purament estètica, on hi havia una gran quantitat de periodistes i que no criticàvem el fet de que hi hagués premsa allà, ni molt menys, però sí que és veritat que la posada en escena que es va fer ens va semblar que era una mica més, que actuava una mica més al departament de cara a la galeria, no? I que això, d'alguna manera, també posava en perill l'efectivitat d'aquest simulacre. Simulacres han d'haver, premsa n'ha de ser conscient, evidentment que ha d'informar de tot, però semblava més, com li dic, una posada en escena purament estètica.
I l'última pregunta relativa al que està passant aquests darrers dies, aquesta setmana, a una ciutat com Madrid. És obvi que no li preguntaré per una ciutat com Madrid, on els Mossos d'Esquadra, evidentment, no hi tenen cap mena de competència, però si li vull preguntar si des dels Mossos d'Esquadra creuen que aquesta tensió es pot acabar traslladant als carrers de Barcelona.
Doncs esperem que no, perquè els companys d'ordre públic ja han patit prou. Aquests últims anys han tingut una sobrecàrrega de treball ingent i en qualsevol cas doncs, esperem que si és així el departament els hi doni el suport que correspon.
Imma Viudes, portaveu del Sindicat Autònom de la Policia, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a Ràdio Estel i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Andreu González, bon dia.
Bon dia.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, aquí has estalquejat avui.
Doncs avui he estalquejat a l'Àlex Rigola. Primer de tot, abans de dir la data de naixement, he de dir, i Joan, apunta-t'ho bé, perquè és graciec de naixement.
No podia fallar.
Sí, sí. Llavors, el seu signe del zodiac, si és del 26 d'abril, segons una fotografia que va publicar l'any 2019, doncs és Taure.
Té pinta de Taure, eh?
Sí, una miqueta. La fotografia en qüestió és la típica senyal de 50 de velocitat i a la descripció una emoticona que es toca el front volent dir ja hi hem arribat. Vull dir que gaire il·lusió no li feia, eh? Pel que sembla.
Està molt bé.
També he de dir, fan del Rolling Stones. Bé, m'ho imagino perquè el seu perfil va publicar el seu símbol, la llengua, el típic símbol, no? Li agrada fer surf i també anar amb skate.
Mira'l.
De fet, de les últimes publicacions, és un vídeo on apareix ell en una d'aquestes piscines d'ones artificials fent surf. A la descripció posa 54 anyets i jugant com un de 14. Jo li diria, no cal que ho juris, a més, se'l veu bé, eh? Vull dir,
sí, sí,
aguanta
sí,
bastant. Sí. Jo crec que a la primera de canvi ja estaria a l'aigua, però bé. Hi ha 5 tipus de fotografies en el perfil d'Àlex Rigola. Primer de tot, fotografies dels seus fills, algunes fent skate, d'altres fent vida normal, d'altres a la platja quan estan de vacances. En segon lloc, trobem fotografies de les seves obres de teatre i dels actors i actrius que actuen en aquestes. En tercer lloc, dels llibres que s'han anat llegint, que segons el seu perfil, l'últim que s'ha llegit és un film, 300 metres, de Víctor Català, i que us he de dir que no són pocs, la veritat, dels llibres que s'han anat llegint, eh? I en quart lloc, fotografies de pel·lícules que ha anat veient, i en cinquè, Fotografies de postureig tipus selfies a la platja, el sol, cafès, monuments i també, com no podia faltar, doncs, la típica fotografia d'un avió enlairant-se, no?
Mm-hmm,
allò que vas al Prat de Llobregat,
sí,
i ho pots veure. Es nota que és un home de cap a peus cultural i que la defensa amb cara i ulls, no?, la cultura, i per tot això i per tenir un esperit juvenil que no se li esgote, Àlex Rigol està més que aprovat.
Vinga, va, explica'ns el teu toc.
Doncs avui el toc és per la gent amb caputxa al metro i al tren, en posició Tutankamon, que en diria jo una mica, i dormint o fent veure que dormen. Em fan por, he de dir, sincerament, perquè no saps per on et sortiran. I jo, com a bon capricorn que sóc, intento tenir-ho tot bastant controlat al meu voltant, i aquestes coses, aquestes persones em fan grinyolar una mica el meu pensament. Llavors, clar, també us he de dir que hi ha moltes vegades el que passa que tiren el cap una mica cap a la dreta.
Ai.
I se t'adormen a sobre, que a mi em va passar l'altre dia, però bé.
Sí, de veritat?
Sí. Ai. I ja que estic parlant de metros, petita anècdota, la faig molt ràpid, d'acord? Perquè és una història que em va passar ahir la nit. Jo anava, estava a punt de perdre el metro, perquè el vaig veure a l'estació, va tancar les portes, i jo vaig córrer, i en aquest córrer, el meu auricular, que és inalàmbric, va decidir caure de l'orella. Sí, bàsicament, la història va tenir un final feliç, de dir. Però jo vaig veure com l'auricular retombava, diguéssim, contra el terra de l'andana i contra el metro ja amb les portes tancades i com es colava pel mig.
Ai.
I es va
quedar... Via, eh?
Sí, va caure via.
Total. Va ser?
El final feliç va ser que vaig parlar amb una dona de TVB molt maca, que la meva sorpresa va ser que no es va estranyar de lo que li vaig demanar, perquè li vaig dir, m'ha caigut un auricular a l'avió, què faig? I em fa, bé, ara anem a buscar-lo. I jo, ostres.
Mira,
vull dir, no deu ser la primera persona...
Rapidesa i eficiència.
Sí, sí, no deu ser la primera persona que li passi. I res, va ser final feliç perquè van haver de parar l'avió un minut.
Ai.
O sigui que em sap greu.
Ai.
Si algú ahir a la nit a l'L4 doncs es va haver d'esperar una
va
miqueta més del normal.
Va ser per l'auricular d'Andreu González.
Sí, home, és que els auriculars són cars, eh?
Sí que són cars, sí.
Que déu-n'hi-do.
Ja pots dir.
I ja està, aquesta és la meva anècdota.
Anem a la red flag, va.
Doncs mireu, riure's en situacions que no fan gràcia. A veure, tothom té aquell amic, amiga, parent o parella que riu en situacions incòmodes o en les quals no s'ha de riure, sobretot en petits accidents que podem patir al nostre dia a dia.
Em passa.
Sí, a mi també. Jo us aconsello que us intenteu aguantar les ganes, i sé que és molt difícil, o ser en primera persona, perquè a mi em passa, però us estalviareu que l'altra persona s'enfadi durant un temps. Vull
sí,
dir,
sí, sí,
i
sí,
que hagueu de demanar perdó per haver rigut d'aquella situació.
No compte que es passa malament, eh?
Vull no, dir,
a mi,
sí,
a mi m'ha agafat un atac de riure en un funeral.
Sí.
A mi també em va passar.
Sí.
A mi també, i a la meva millor amiga li va entrar un atac de riure quan jo em vaig treure el braç de lloc.
Ai.
I jo plorant i cridant allà.
Ai, ai, ai.
M'explico, o sigui...
Va, anem a la popular opinion.
Doncs mireu, ahir vaig trobar aquest següent tuit que deia «Tengo una enfermedad que consiste en creer que llego en 10 minutos a cualquier sitio».
Això passa a mi també.
A veure, primer de tot, deixeu-me dir que això és una red flag, a més, com una casa de pagès. Després, aquesta persona potser té la malaltia de, entre cometes, passar de tot completament i un màster en excuses barates. Que es noti la ironia, si us plau,
sí,
vull
sí,
dir.
Sí, sí, sí.
A veure, el problema que teniu aquestes persones és que no sou organitzades i punt, vull dir, està clar. A tothom, de vegades, li pot passar que se li tiri el temps a sobre o que, de vegades, ens quedem adormits o empanats, en el meu cas, no? Mirant una sèrie o parlant amb alguna persona amb la qual, doncs, estem a gust i no volem deixar la conversa a mitges, perquè això pot passar. Però, consell d'amic, si veus que abans d'un pla tens un altre pla, no ho facis, és a dir, cancela un dels dos.
Si us plau, decideix.
Sí. Sí. No intentis abarcar-ho tot, perquè fins al moment no ens podem dividir en dos, que jo sàpigui. Llavors, d'aquesta manera, si feu com us dic, les dues parts quedaran satisfetes. L'una, perquè podràs aprofitar un temps de qualitat amb la persona, i l'altra, perquè no li faràs perdre el temps esperant-te, bàsicament.
Està molt bé. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria, consells per què avui?
Doncs per reduir el consum de plàstic.
Mira, fantàstic. Està molt bé. Sí.
Uns consells imprescindibles en els temps que corren, perquè les estadístiques ens diuen, atenció a la dada, que de mitjana cada persona consumeix 50 quilos de plàstic a l'any en tot el món.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Cada persona, eh?
Cada persona.
Jo t'he de dir que em sembla poc, fins i tot, perquè tot el que comprem al supermercat i tal...
No, és, a veure, és una xifra alarmant i preocupant a parts iguals. Si tenim en compte que estem vivint un gran problema medioambiental a nivell mundial, en parlem molt en aquest programa, de fet, també us dic, soc conscient que estalviant en plàstic no aconseguirem posar fi del tot a l'emergència climàtica, però també soc conscient i soc d'aquelles persones que pensen que les petites passes ens portaran a aconseguir grans coses,
Per això vosaltres podeu ser el principi d'aquest canvi, vosaltres i els oients, com sempre. Per això avui us porto els consells definitius per estalviar plàstic d'una vegada per totes.
Hi ha d'haver una altra manera de viure.
És preciosa, aquesta cançó.
Sí,
eh?
Ai, sí. Del 2019, l'anunci d'Estrella d'Am, correcte, una altra manera de viure.
L'anunci, de veritat.
Ràpidament, vosaltres considereu que estalvieu en plàstic? És a dir, us ho mireu o no? Sigueu sincers, no passa res.
Jo reconec que no m'ho miro, però sí que és veritat que reciclo.
És una petita passa, això.
Jo també.
No, és que m'agrada. Tens tres...
Sí.
Molt bé, molt bé.
Sí.
I és que no tinc lloc.
Quatre.
A mi em costa tenir un, imagina't.
Sí, jo tinc quatre.
Reciclar està bé i estalviar plàstic encara més. Estigueu atents als consells, perquè jo crec que algunes coses sí que les fareu i no en sou conscients.
Vinga.
Val? El consell número 1, no utilitzeu ampolles d'aigua de plàstic. Jo veig, més d'un de vosaltres utilitza ampolles de vidre.
Sí,
jo en el meu cas. Val? Doncs ho dèiem abans, aquestes, les grans coses comencen amb petits actes com aquest, que és dir no a les ampolles de plàstic i dir sí, dir hola a les ampolles d'acer inoxidable que conserven líquids com, per exemple, l'aigua, i que a més són reutilitzables. L'Andreu m'està fent així com que no li agrada. De vidre, doncs.
Jo tinc dos problemes. L'acer inoxidable el noto, diguéssim, el gust de l'aigua, sí, i després...
Si està ben fet, no, allò no
t'espassa. No me'n compris un que et valgui un euro, però...
I després les ampolles, o sigui, les ampolles de vidre em costen perquè les trenco.
Se trenquen, no?
Sí.
No, però hi ha ampolles de vidre que et venen rodejades de silicona perquè precisament quan et caiguin al terra...
La que tens
no
tu, eh?
Ah, correcte, correcte. Consell número 2. Substituïu les canyes, les palletes de plàstic. Una altra petita passa pel canvi és dir no a aquestes canyetes de plàstic per dir sí a les de metall.
Estic molt d'acord amb les de metall,
Jo també.
Ara ho has dit.
Perquè les altres...
Les de paper. Molta angonieta.
Hi ha una variant que és algunes canyetes d'aquestes que són de sabors, que es poden menjar. Paula Moreno és experta.
Mira.
Jo us diria que digueu sí a les canyetes de metall perquè les podreu utilitzar més d'una vegada i de pas no contaminareu. Jo en tinc a casa, perquè s'ha posat molt de moda entre els influencers, i jo em vull assemblar un d'ells, i me vaig comprar aquestes palletes de metall i van superbé.
Sí, van molt bé, de
veritat. 100% recomanables. Sí.
Per què les feu servir? Perquè jo no utilitzo palletes d'aquestes per res.
Jo tinc un gotet, no sé com dir-t'ho, amb una tapa i la palleta de metall.
Sí, jo també.
Que tinguin les coses del Tiger.
A veure, hi ha moltes persones que beuen el cafè, per exemple, d'aquesta manera.
Jo, a l'estiu, em feia un cafè...
Amb gel.
Simpàtic, amb molt de gel.
Simpàtic?
Simpàtic, allò, que hi havia molt de gel, molt de cafè, molta llet. Molt generós. I bevia el cafè amb aquesta palleta i no té gust de metall, vull dir, superbé, m'agrada molt.
Va, anem al consell número 3.
Va, sí, utilitzeu bosses reutilitzables. Ens ho deia ahir el director d'aquesta casa, en aquesta mateixa hora, una persona de mitjana va una vegada a la setmana al supermercat.
Sí.
I clar, què passa si cada vegada que anem al supermercat demanem bosses de plàstic per portar la compra fins a casa? Doncs que estarem gastant i contaminant moltíssim, i aquest gasto multiplicat per un any i per totes les persones que també ho fan és igual, us colo una fórmula, a desastre.
Sí.
Molt malament. Per tant, el consell és senzill, no demaneu bosses de plàstic al supermercat o qualsevol lloc on aneu a fer la compra, porteu bosses de casa vostra que siguin reutilitzables, per d'aquí el nom, no? Utilitzar-les diverses vegades. Jo ho faig,
jo també. O sigui, no porto bosses de plàstic, sinó que vaig amb tote bag.
També està molt bé, però clar, potser necessites més d'una, no?, per fer la compra de tote bag. No fas la compra massa gran.
No, o sigui, no la faig massa gran, i si no m'hi cap, doncs agafo amb el braç, diguéssim.
Està molt bé, Andreu. Consell número 4, a veure si això ho fem. Eviteu comprar productes embolicats en plàstic. Un gran exemple, la fruita. No, vosaltres heu pensat mai el que s'arriba a gastar en plàstic amb només la fruita?
Molt.
Us heu plantejat?
De fet, hi ha envasos, i em perdonareu, però jo comprar, mandarines pelades...
Què dius?
Ai, no.
Això és pecat.
Exacte, però...
El plàtan trossejat.
Pots posar-hi una altra solució, que és... Val. Perquè hi ha fruita...
Les safates.
Sí, safates, i que estan embolicades en plàstic.
La granel, la fruita, no? Compreu les safates, vosaltres, no?
Mira, una solució que podeu posar-hi és emportar-vos bosses de tela reutilitzables, ara ho dèiem en el consell número 3, i poseu tots aquests aliments que vinguin en plàstic, és a dir, que vinguin acompanyats de plàstic, els poseu a la bossa. Per exemple, la fruita, vas a una fruiteria, obres la tote bag de l'Andreu i poses la fruita. D'aquesta manera direu adeu a les bosses de plàstic d'un sol ús i també als envasos de plàstic, i això és molt important.
Consell 5.
Va, despediu-vos dels xiclets. Això no us ho esperàveu.
Mira,
no.
Els deixem sota la taula.
No, perquè no sé si ho sabíeu, però la gran majoria de xiclets que consumim a dia d'avui contenen plàstic. Per tant, adiós muy buenas a aquests xiclets. Si sou d'aquelles persones que no podeu viure sense ells, us recomanaria que en compreu i en consumiu de 100% naturals i ecològics, que sí que existeixen. Però de veritat, els xiclets és que és tot sintètic, que és plàstic.
És veritat, és veritat.
Llavors, em queden dos consells molt breus. El consell número 6, utilitzeu estris de cuina de fusta. Val? Heu d'evitar, per poc que pugueu, utilitzar utensilis de plàstic i escollir sempre els de fusta i, si no us agrada la fusta, els d'acer inoxidable. No hi ha més. Si ho feu així, aconseguireu una altra petita passeta pel canvi, perquè ja sabeu que hi ha molts estris que són de plàstic.
No,
i
tant.
I a la que et despistes i agafen una mica de temperatura, a més es fonen.
Jo tinc de fusta,
Fatal.
A mi m'agraden els de fusta.
La fusta és una bona solució. I ara sí, per acabar, consell número 7, canvieu la forma de conservar el menjar. Molts de nosaltres tendim a utilitzar tàpers, això ho hem fet tots, de plàstic, no? O inclús film de plàstic per guardar el menjar a la nevera. Això, i això, senyores i senyors, és un gran error. Però us dono la solució, com sempre, que és substituir els tàpers de plàstic pels de vidre i evitar l'ús de fil transparent. Hi ha moltes maneres de conservar el menjar
els de vidre
que no sigui utilitzant el plàstic.
Ara s'estan posant molt de moda, els tàpers de vidre.
Home,
és que van molt bé.
Conserva
millor el menjar.
I es netegen superfàcil.
I els pots posar al forn.
Qualitat.
Exacte.
Els pots posar al forn, molt bé. Ben vist. Llavors, abans d'anar a la fórmula, dir-vos que sempre hi ha molts consells per evitar el plàstic. Per tant, un dia us portaré la part 2, perquè crec que és un tema que s'ha de parlar-ne bastant.
Perfectíssim. Perfectíssim. Anem a la fórmula?
Sí. Bosses reutilitzables, menys ampolles de plàstic, menys canyetes de plàstic, menys productes embolicats en plàstic. El plàstic que està elevat a 5, en aquest cas, menys xiclets. Tot això elevat a una bona conservació del menjar, igual, pasito a pasito, se hace el camino.
Escolta'm, doncs molt bé. Gràcies, Núria.
A tu.
Va, anem a la publicitat i de seguida parlem amb la sotsdirectora d'Atenció al Consumidor de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Marta Rovira, en aquest programa, La Caravana.
Ràdio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què se'n parla?
Pràcticament 10 minuts i ja arribarem a les 10 del matí. Mireu, entre els drets que tenim com a consumidors i consumidores hi ha el dret a la protecció dels interessos econòmics o el dret a la indemnització. Per garantir-los, els organismes públics de consum ens ofereixen mecanismes gratuïts per ajudar-nos a resoldre les possibles discrepàncies que puguem tenir amb les empreses o els establiments amb els quals comprem o contractem producte o serveis. Per conèixer amb més detall, però, el funcionament d'aquests mecanismes de resolució de les reclamacions de consum, en els propers minuts en parlarem amb la sotsdirectora d'Atenció al Consum de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Marta Rovira. Senyora Rovira, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres a La Caravana.
Hola, molt bon dia. Gràcies, és un plaer, com sempre.
Deixi'm començar a preguntar-li a què ens referim exactament quan parlem de mecanismes de resolució de les reclamacions de consum.
Bé, així de manera general, quan parlem de mecanismes de resolució de reclamacions de consum, ens referim a aquelles eines o aquells instruments que tenim als organismes públics de consum per mirar de resoldre els conflictes o les controvèrsies que es puguin produir entre un consumidor i una empresa o un establiment. Però anem a pams. El primer que cal dir és que abans de presentar una reclamació a un organisme públic de consum, cal que com a consumidors haguem fet prèviament la reclamació a l'empresa. Sempre aquest pas és necessari, perquè sovint moltes d'aquestes controvèrsies es resolen entre el consumidor i l'empresa i no cal que arribin a un organisme públic de consum. Però si en 30 dies l'empresa no ens ha contestat o el que ens contesta no ho considerem correcte o just, és aleshores quan actuem als organismes públics de consum. És aleshores quan el consumidor ha de presentar aquesta reclamació, diguéssim, a nosaltres. Val? Llavors, de què disposem per poder resoldre aquesta controvèrsia? Doncs disposem de dos eines, que en diem, no?, o instruments, que són molt senzilles i molt àgils des del punt de vista de la intervenció del consumidor. Són mecanismes que es diuen mediació i arbitratge de consum. I són mecanismes voluntaris i també en diem alternatius, perquè són alternatius al que diríem la via més feixuga, que és la judicial. A veure, hem de pensar que si reclamem quantitats petitones, la mediació i l'arbitratge són una molt bona via per resoldre la reclamació com a consumidors, perquè, és clar, no anirem per imports petits a una via judicial. La via judicial és més feixuga, més pesada per nosaltres. En canvi, aquestes vies, la mediació i l'arbitratge, són vies senzilles, no necessitarem anar acompanyats d'un advocat. Mm. I, a més, és important també tenir en compte que evitarem el risc, el famós risc, no?, de ser condemnats a pagar les costes d'un procediment judicial, no?, cosa que ens pot passar naturalment si anem per aquesta via i perdem el procediment.
Sí, com sigui, senyora. No,
anava a dir que és important també tenir present que aquests instruments de què disposem nosaltres, que són la mediació i l'arbitratge, com deia, són gratuïts, tant per l'empresa com per la persona consumidora.
Deia, senyora Rovira, per què es diu que són alternatius i voluntaris?
Sí, exacte, això volia explicar això. A veure, parlem que són mecanismes alternatius. Primer, perquè són alternatius al que deia abans, a la via judicial. Com sabem, tots els ciutadans tenim dret a anar a la via judicial, no? Perquè tenim el que se'n diu el dret a la tutela judicial efectiva. Però justament un dels avantatges d'aquests mecanismes alternatius extrajudicials és que evitem aquesta via, que són, com deia, més feixugues, són vies més llargues, que no pas aquests instruments, no? Llavors, diem que són voluntaris perquè, pel que fa a la mediació és un sistema que el que promou és un acord entre les dues parts que estan en conflicte, diguéssim. Clar, si el que busquem és un acord, naturalment hi ha d'haver voluntat per amb dues parts. Per tant, és voluntari. Si només que hi hagi una part que no ho vulgui, no hi haurà acord. I pel que fa a l'arbitratge, és el que dèiem, no?, que és voluntari perquè, com que renunciem a la nostra tutela judicial, a la via judicial, naturalment ho hem de dir efectivament que hi renunciem a aquesta via i, per tant, ens acollim a l'arbitratge. Per això és important saber que són voluntaris per les dues parts, tant per l'empresa com pel consumidor.
Deixi'm preguntar-li també en què es sol diferenciar, perquè, clar, a vegades parlem de mediació i a vegades parlem d'arbitratge i crec que s'ha de tenir molt clar la diferència entre ambdós conceptes.
Sí, sí, és cert. Són conceptes diferents, són instruments diferents. La mediació és un present molt, molt senzill. Com deia abans, el que passa en una mediació és que hi ha una persona, una figura, que en diem el mediador o la mediadora, són professionals de la mediació, que el que fan és facilitar, ajudar a les dues parts, és a dir, el consumidor i l'empresari o el comerç, a trobar una solució acordada, que sigui d'alguna manera satisfactòria per a ambdues parts, d'acord? És a dir, el mediador o mediadora no es posiciona sobre l'afer, sinó el que fa és, a través dels seus recursos i d'estratègies de mediació, facilitar que arribin a un acord, val? Té el deure, sobretot, és importantíssim destacar, que té el deure de ser imparcial. De fet, són figures imparcials. I es limiten, com deia, a facilitar, a ajudar perquè el consumidor i l'empresa arribin a un acord i no imposaran mai una solució concreta. ¿Vale? Si aquest procediment prospera, doncs es tanca per acord de mediació entre les dues parts. Si no s'arriba a un acord per mediació, aleshores podem optar per la següent figura, que és l'arbitratge de consum. L'arbitratge cal tenir present per això, que implica que o bé l'empresa, com deia abans, vulgui anar-hi, perquè és voluntari, ja ho hem dit, o bé, que passa, tenim un cens important d'empreses, o bé que l'empresa estigui adherida al sistema arbitral. Val? En el cas de l'arbitratge, a diferència de la mediació, actua una tercera persona, un tercer en aquesta resolució, que també ha de ser imparcial, naturalment, i també ha de ser independent, i pot ser en funció de l'import i del tema que es tracti, pot ser una persona o un òrgan col·legiat, però la resolució que dicta aquesta tercera persona té el valor de sentència. Val. És un laude arbitral i té el valor d'una sentència, és a dir, la cosa que es, que, sobre la qual es resol té valor de cosa jutjada.
Anem al cas de l'arbitratge. Què passa si no estem d'acord amb la decisió que han adoptat els àrbitres en aquest cas?
Bé, com hem dit abans, com que són instruments voluntaris, doncs si el consumidor i l'empresa accepten sotmetre, diguéssim, el seu cas a l'arbitratge, naturalment accepten acatar allò que digui aquell tercer, aquell àrbitre, no?, de la controvèrsia. Uh-huh. Perquè, com deia abans, el laude arbitral és d'obligat compliment, té valor de sentència judicial. I, per tant, és, diríem, una resolució definitiva. No hi ha recurs possible al laude que es dicti. Uh-huh. Hi ha una possibilitat, hi ha possibilitats per recórrer al laude, però són sempre per temes formals o per temes en què s'hagi privat d'algun dret concret a una de les parts, per exemple, si no s'ha deixat parlar a les parts implicades durant una vista arbitral o perquè hi ha proves que no s'han tingut en compte, però no es pot posar recurs contra el contingut d'un laude arbitral. Com a norma general, a veure, tant el consumidor com l'empresa han de complir obligatòriament la resolució que es pren per mitjà del laude, i normalment és així. Són casos molt excepcionals els que no es compleix.
I precisament ara em deia, s'ha de complir obligatòriament, no? Però què passa si l'empresa o la persona consumidora no respecta allò que s'ha acordat per mediació o el que han decidit els àrbitres en aquest laude arbitral?
Bé, diferenciem, per exemple, el cas de la mediació. Clar, com dèiem, depèn de la voluntat de les parts complir el que s'ha acordat, però si és voluntari i s'acorda, en principi ho ha de complir tothom. Però és un acord i no té el que diríem un caràcter executiu, no és una sentència com ho serà un laude, quan ho comentem després. Si alguna de les parts incompleix un acord de mediació, evidentment no tenim més remei que, com a consumidors, que recórrer la via judicial o bé plantejar-ho també com a plantejar la via arbitral, que encara la tindríem vigent també. Mm. En tot cas, sí que és important que sapiguem que si la part que incompleix l'acord al qual s'ha arribat per mediació és l'empresa, això, dins del marc del Codi de Consum, està considerat com una infracció administrativa, que vol dir que es podria denunciar aquesta empresa o aquest establiment i des de les autoritats de consum obrir un expedient sancionador, que pot comportar, naturalment, una sanció. Pel que fa a l'arbitratge, la resolució laude, ja hem dit que és d'obligat compliment perquè tenia els mateixos efectes, dèiem, que una sentència. Sí. Provoca el que deia un efecte de cosa jutjada. Vol dir que sobre aquell mateix tema no es pot tornar a plantejar cap més reclamació, ni per via arbitral ni tampoc per via judicial. Ja està jutjat, ja s'ha decidit sobre aquell afer. Per tant, podem dir que l'arbitratge esgota la via judicial i si la part condemnada no compleix el que diu el laude, l'altra part, el consumidor en aquest cas, podria demanar a un jutge que executi el laude. Llavors, hauríem d'anar al jutjat, diguéssim, de primera instància, on s'ha dictat el laude, presentar una demanda, per a la qual no cal advocat ni res, ni procurador, perquè es tracta, com dèiem, d'una resolució executiva. Però sí que s'hauria d'anar a la via judicial perquè s'executi aquest laude.
Clar, tenint en compte, senyora Rovira, que aquests mecanismes són voluntaris, al final la clau és la clau perquè prosperin, que les empreses els acceptin, no? Quins avantatges creu que pot tenir per una empresa adherida a l'arbitratge acollir-se a aquests mecanismes voluntaris? És a dir, per què creu que pot ser positiu per un establiment acollir-s'hi?
Bé, des de l'Agència Catalana del Consum destaquem molt el benefici que representa estar adherida a l'arbitratge, el fet que una empresa estigui adherida, perquè creiem que el benefici més important per a les empreses i els professionals que decideixen resoldre les reclamacions per aquesta via és que tenen un plus, tenen un valor afegit, un plus de confiança, un plus de credibilitat. És una tranquil·litat que ofereixen als seus clients perquè d'alguna manera li estan dient, en el cas que ja tinguem tu i jo un conflicte, una controvèrsia, poso a disposició aquests sistemes, que com dèiem són voluntaris però que són fàcils, àgils i que, en tot cas, sempre es basen en el principi de l'acord, del pacte, pel que fa a la mediació, uh-huh. i també en el cas de l'arbitratge, perquè és un tercer que acaba resolent, que no està, no és una part neutra, objectiva. Jo el que voldria destacar com a subdirectora de l'Agència Catalana del Consum és que l'any passat, per exemple, vam poder resoldre prop de 9.000 reclamacions per la via de la mediació i l'arbitratge. Això vol dir més d'un 55% de les reclamacions que arriben aquí a l'agència. Val a dir que també depèn de cada sector, és més complex o menys en funció de si les empreses estan o no adherides al sistema. Llavors, cal dir també que les empreses que estan adherides tenen un distintiu oficial que poden mostrar... i